Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. ETA ha fet un comunicat ja oficial sobre la seva dissolució amb una carta adreçada al poble basc. En el comunicat, la banda terrorista dona per dissoltes completament totes les seves estructures i per acabada la seva activitat política. L'organització assegura que els seus membres continuaran amb la lluita per una Euskal Herria reunificada i independent. La missiva s'ha donat a conèixer a la seu de la Fundació del Diàleg Humanitari Henri Dunant a Ginebra. Els observadors internacionals ja haurien verificat i visionat el vídeo de la declaració. Arriba en vigília dels actes que es faran demà a la ciutat bascofrancesa de Cambó i l'endemà que els terroristes publiquessin una carta en què anunciaven ja que es dissolien. El record de les víctimes ha protagonitzat aquesta última estona des que es coneix el contingut del comunicat i s'han centrat en les víctimes. Aquest record ha marcat les reaccions, com dèiem, la dissolució ha provocat que, per exemple, Arnaldo Otegi hagi dit que ha tingut un paper destacat en el final d'aquesta organització terrorista. Des del Partit Nacionalista Basc han volgut recordar les víctimes i els familiars en un dia en què, segons diu aquest partit, la societat basca es treu plom de les ales per poder volar en llibertat. Des del Partit Socialista, l'exlendacari Patxi López ha assegurat que ETA va ser derrotada el 2011 per la democràcia i pels demòcrates. I des del PP, l'eurodiputat Carlos Iturgaiz ha parlat de tancament en fals, que hi ha dit que ni oblida ni perdona. També us expliquem que tal dia com avui, fa 50 anys, un 3 de maig, començava a París la revolta coneguda com el maig del 68. Va ser en una situació revolucionària que no només va sacsejar França, sinó que va tenir un efecte mundial amb imatges, eslògans, ideals de canvi que encara recorden 5 dècades després. El dia abans, el 2 de maig, s'havia desallotjat un grup d'estudiants a la Universitat de Nanterre, als afores de París, que feia 2 mesos que s'hi havien tancat en protesta per la detenció de companys seus durant una manifestació contra la guerra del Vietnam. A partir d'aquí van ser uns dies de tensions, de manifestacions i de violència policial. Destaquem que es fa des de demà i fins diumenge a Barcelona una trobada europea de caputxins amb el títol Sant Francesc d'Assís visita els carrers de Barcelona. Hi haurà una pregària demà a les 9 del vespre a l'església de Sant Jaume, al carrer Ferran de la capital catalana, i dissabte també una altra pregària a l'església de Pompeia a l'avinguda Diagonal de la capital catalana. I encara destaquem que, amb motiu del primer aniversari del comiat de Raimon dels escenaris, s'ha presentat aquest migdia al Palau de la Música Catalana un doble CD i un DVD que recull la transmissió que Televisió de Catalunya va fer de l'últim concert de Raimon. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el programa El Mirador. Avui sobre Nicaragua. Abans, el pensament del dia amb Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya.
Veus de l'Església, des de la Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona, s'han escoltat una vegada més a favor d'un treball decent amb motiu de la celebració de l'1 de maig, Festa del Treball. Diuen, a casa nostra, els polítics no es cansen de proclamar la recuperació econòmica del país i el manteniment del creixement econòmic. Aquesta veritat n'amaga una altra, el creixement de la desigualtat i el deteriorament de les condicions laborals i de vida de molts treballadors i treballadores. A voltes, les grans xifres funcionen al preu de molts drames humans. En el seu manifest s'afirma: com a treballadors i treballadores cristianes, volem afirmar i reivindicar la irreductibilitat de les persones a mitjans de producció i de consum. Amb Jesús de Natzaret no ens cansem d'afirmar que tota institució humana com el treball ha d'estar al servei de les persones i no aquestes al servei del treball i del benefici d'altres. Les reivindicacions que es formulen són concretes i ben fonamentades. Als carrers de Catalunya, com en altres indrets de l'estat espanyol, milers de persones s'han manifestat. La veu de les dones se sentim més que mai. Els sous han estat també una reivindicació majoritària. No hi ha teatre, hi ha angoixa. Cal escoltar-la.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazín Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà, amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazín Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. Aquesta primavera, Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un llibre amb una mirada esperançadora sobre la vida quotidiana. Un recull de vivències i reflexions que mostren com des de l'Evangeli es pot fer una lectura encoratjadora de la vida. Un llibre pels qui no es rendeixen. Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un dels llibres imprescindibles de l'any. Troba aquest i tots els llibres del bisbe Sebastià Taltavull a la llibreria Claret.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez i el Sergi Serna a les vies de so, el Ferran Capdevila a la producció i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlarem de Nicaragua, que viu un moment delicat i convuls després de les protestes d'aquests últims dies, reprimides, com segurament tots sabeu, pel govern de Daniel Ortega, i amb desenes de morts confirmats. Una situació que ha provocat que el règim i el que és l'executiu de l'antic líder sandinista fes marxa enrere ara fa uns dies en la seva idea de reformar la seguretat social del país, perquè aquesta era la qüestió de fons. En qualsevol cas, els difícils equilibris en un país centreamericà que va fer fora el dictador Anastasio Somoza el 1979, però que ja va patir una etapa també de manca de llibertats als anys 80 amb el sandinisme del mateix Daniel Ortega, derrotat electoralment el 1990 i retornat al poder el 2007, són qüestions que ens ocupen i ens preocupen. Mentre ens preguntem què passa ara amb Nicaragua i com pot evolucionar l'anunciada taula de diàleg que es vol obrir, com també la situació social en general del país. A partir d'aquesta premissa, a partir d'aquesta introducció, us preguntem, en aquestes últimes hores heu pogut veure a radioestel.cat l'enquesta del dia amb aquesta pregunta. Creieu que Nicaragua torna a ser una dictadura? Podeu respondre entre tres opcions. Sí, el govern de Daniel Ortega ha volgut ofegar les llibertats. També podeu dir no, però la situació de violència i morts és culpa del govern. O bé una tercera opció, no ho sé, però el país falla per les llibertats. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Saludem els que formen part de la taula. Aquí a l'estudi de Ràdio Estel ens acompanyen, d'una banda, el periodista Joan Palomés. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, bona tarda.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres. També ens acompanya Guillermo Casasnovas, col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Tant Guillermo Casasnovas com Joan Palomés tenen en comú que han viscut a Nicaragua, en el cas de Joan Palomés 5 anys, en el cas de Guillermo Casasnovas un any, ara fa uns 8 anys, i bé, segur que ens podran comentar coses sobre el moment actual del país, encara que sigui passada la seva experiència de contacte directe. Saludem també Lluís Batlló, advocat penalista. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I observador també de la realitat. Bé, com podríem descriure, i si volen interpretar, el que ha passat aquests dies a Nicaragua, amb casos com el més frapant, no?, el d'un periodista que estava fent una crònica i va ser assassinat mentre feia una connexió, uns fets terribles que no recomanem que es vegin, precisament. Senyor, si vol començar, senyor Palomés,
sí.
Endavant.
Hi ha un fenomen no innovador, ja va passar a les primaveres àrabs, per exemple, que és el seguiment mitjançant les xarxes del que està passant allà. És a dir, tampoc se'ns pot amagar res. És a dir, el volum d'informació que ens està arribant, per exemple, la meva dona és nicaragüenca, no? I el volum d'informació que ens arriba mitjançant Facebook, i missatges, gravacions fetes per gent del carrer, aleshores, això és, no es pot amagar, no es pot amagar el que està passant, i és un autèntic drama. Jo, fins i tot, apostaria que diguem que el govern d'Ortega i Rosario Murillo té els dies comptats.
És una deriva autoritària, podem considerar així el que està passant? Una deriva autoritària del govern?
Sí, sí, evidentment. El problema de tot plegat és que una idea, una utopia com va ser el sandinisme en els anys 80, tot i les seves deficiències, ha estat, diguem, absolutament traïda, entre cometes. No, no queda res de l'ideari sandinista en l'actual govern de Daniel Ortega i Rosario Murillo.
Sí, senyor Guillermo Casasnovas.
Sí, jo també crec que és una deriva autoritària, jo crec que porta molts anys el govern del Daniel Ortega tenint un caliu molt, molt autoritari. De fet, el tema aquest de la reforma a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, com molts diuen, ha estat la gota, no?, que ha fet vessar el got, però que les protestes ara tenen abarquen moltes més coses, no? I les protestes ara són, doncs, per la corrupció continuada del règim, per la voluntat de concentrar el poder en la família presidencial i per tantes coses més.
Potser hi ha una diferència entre el mandat de Daniel Ortega dels anys 80 i aquest, i és que aquest sí que va ser per una elecció democràtica, per unes eleccions que va guanyar després d'un retorn, una reconversió personal, potser, del sandinisme a un model polític més pragmàtic, podem dir.
Sí, però també s'ha de recordar que quan va guanyar el 2006 va aconseguir governar amb un pacte amb la dreta més neoliberal del país, no? On crec que recordar que els sandinistes tenien un 30% dels vots de la ciutadania i van aconseguir governar amb aquest pacte, no? Que va incloure cedir en altres parcel·les de poder i després les eleccions següents que va guanyar van tenir moltes sospites de que no van ser justes.
Netes o justes. Lluís Batlló?
Mira, jo voldria preguntar una mica als especialistes perquè sabem que la raó d'aquesta revolta és la reforma de la Seguretat Social, però en concret, què és el que es vol? Anul·lar la Seguretat Social o alguna tipus de mesura restrictiva respecte a la Seguretat Social? Perquè jo entenc que deu anar per aquí, segurament.
Sí, evidentment, si hi ha una reacció popular contra una reforma de la Seguretat Social és perquè la majoria dels ciutadans, és a dir, molts treballadors, assalariats, gent amb pocs recursos, se sent, veu perillar, no?, la seva economia. Suposem que va per aquí.
Ara mateix a l'Institut Nicaragüenc de Seguretat Social està zero. Està pràcticament a zero. Em sembla que eren 200 i pico de milions i està a zero, no? I això és fruit d'una sèrie de projectes que va tirar endavant l'actual govern. Projectes que avui es podrien dir que són... Hi ha cert paral·lelisme amb aquests projectes que es van fer aquí a l'Espanya aquella dels aeroports a ciutats absolutament... Doncs algo similar ha passat allà amb edificis delirants que no serveixen per res, no? I aquí ha marxat aquests 200 i pico de milions.
La qüestió pel que intuïm és que l'estat nicaragüent necessita ingressos i busca maneres per aconseguir aquests ingressos. Disculpin un momentet, Lluís Batlló, Joan Palomés i Guillermo Casasnovas, perquè hem connectat amb Xisquia Valladares, que és religiosa de la Puresa de Maria, és nicaragüenca, ens diu que està seguint molt de prop tot el que passa al seu país. Ella viu a Palma, on tenen les religioses de la Puresa de Maria una comunitat, i és molt coneguda, potser alguns de vosaltres, amics oients, la coneixeu com la monja tuitaire, perquè té ni més ni menys que 38 milions de seguidors al Twitter. Xisquia Valladares, bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Com està? Ens entén en català, més o menys? Si no, canviem, eh?
No, sí.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Com interpreta vostè el que està passant ara a Nicaragua?
Bueno, yo creo que lo que estaban ustedes diciendo, ¿no? El tema de la reforma de la seguridad social ha sido la gota que colmó el vaso. Seguramente si hubiesen permitido que se manifestaran las personas como estaban haciéndolo de modo pacífico, sin que la policía les disparara, sin que hubiera presos, sin que estuviera la masacre que ha habido de 63 muertos, yo creo que eso no hubiese pasado a más. El problema ha sido la represión que ha tomado el gobierno, que ya ha él.
Hem perdut la comunicació amb Xisquia Valladares, que ens acompanyava des de Palma. En principi, ella feia una mica les seves reflexions. No sé si Lluís Batlló vol encara preguntar alguna cosa més. Bueno, respecte, també l'escoltarà Xisquia Valladares.
Sí, respecte a aquesta situació, que com la Xisquia deia, era en realitat la gota d'aigua que vessava ja el got, també hi havia prèviament la reforma de la Constitució, que va sortir fa, bueno, aquest hivern, no? Em sembla que era, per tal de poder el senyor Daniel Ortega mantenir-se en el poder uns quants anys més, cosa que, com comentàvem abans d'entrar a la ràdio, doncs és bastant comú a aquests països d'Amèrica Central, no és així? Diguéssim, també és una de les raons, no?, que segurament no solament és la reforma de la Seguretat Social, sinó aquesta mania, podríem dir, que tenen els governants, en concret ara parlem de Nicaragua, no?, però de mantenir-se en el poder i establir-se allà per sempre.
Podríem dir, en termes populars, mantenir-se com sigui en el poder, no? Tant si el voten com si no el voten.
Hi ha una concepció, no només a Nicaragua, això és un fenomen molt centroamericà i fins i tot hereu del concepte que hi havia al segle XIX aquí de lo que s'anomenaven les paral·leles històriques, que era arribar al poder liberals i conservadors i el poder anava, diguem... I això comporta la concepció d'un estat patrimonialista, és a dir, el concepte que l'estat és teu. I tu, amb els béns de l'estat, pots fer el que vulguis. I això passa a Guatemala, això passa a Honduras i això passa, evidentment, a Nicaragua. Està molt present aquest concepte d'estat patrimonialista.
Va passar al Perú de Fujimori, sí. Recordem, ell mateix va dir que era un cop d'estat institucional el que feia. És portar l'estat com una empresa, en definitiva, com si fos la teva pròpia empresa.
En el cas de Nicaragua, en concret, a més, que s'ha aconseguit mantenir gràcies a les subvencions de Venezuela i del petroli, del preu del petroli car, que permetia als venezolans, doncs, això, donar aquests subsidis a països com Nicaragua, que després doncs, repartien les engrunes entre part de la població, però després es quedava mort molta part pels propis governants.
Passant 2:30 d'un quart de set, hem recuperat la comunicació amb Xisquia Valladares, religiosa de la Puresa de Maria nicaragüenca, que ens estava explicant com veu la situació. Disculpi, bona tarda de nou.
Hola, sí, perdó, que s'ha cortat.
No passa res. Endavant, deia que una sí, mica en la línia... Sí.
Decía que los muertos que ha habido y la cantidad de presos y torturados que ha habido es lo que ha hecho reaccionar al pueblo y ha perdido la paciencia. Yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso y ahora ya la gente está solamente pidiendo que se vaya la familia Ortega. O sea, que la pareja presidencial, que es como le llaman, porque ellos solo se han como autonombrado presidente y vicepresidente, ya no lo quieren más en el poder. Y claro, han propuesto, yo creo que ha hecho una marcha atrás momentánea Ortega, pero ayer mismo volvió a haber represión en los estudiantes de la UPOLI y ayer mismo otra vez la policía volvió a las cargas y volvió a retener a los estudiantes. Y incluso una cosa contradictoria, porque en la universidad, en la UPOLI, hubo cargas policiales. Como digo, sin embargo, la manifestación que iba hacia la Asamblea Nacional no hubo carga, sino que los policías hicieron como un muro para que no pasaran, pero no hicieron nada. Incluso la gente les decía a los policías, a los antimotines, les decía, eres hermano, eres pueblo, no estés matando, no seas asesino, y ellos no se inmutaban. Le colgaban la bandera de Nicaragua en el cuello y le pintaban la cara al policía de blanco y azul, que es la bandera de Nicaragua, sí. Y no reaccionaron para nada. En cambio, en el otro lado, que era en la universidad, que ahí no estaba, quizás porque no estaba la prensa, no estaba el canal, el único canal de televisión que ahora mismo sigue informando, incluso cuando le censuraron porque lo cerraron a través de Facebook Live en 100% Noticias. Es el único canal que sí que está transmitiendo. No estaba en la UPOLI, quizás por eso no hubo cargas en la calle hacia la Asamblea Nacional, pero sí en la universidad. Sin embargo, ya con las redes sociales es imposible pararlo, porque los mismos jóvenes han hecho vídeos que han estado circulando, yo los he visto esta mañana, y uh-huh. claro, ya creo que el mundo entero ya sabe lo que está pasando en el país.
Uh-huh. La cifra de 63 muertos, ¿es real? ¿Podem dir que es...?
Sí, bueno, yo me fío mucho de Monseñor Silvio Báez, que es uno de los obispos, el único obispo tuitero que hay en Nicaragua, y que es el que ha estado dando las cifras. También la prensa de Nicaragua lo ha dicho 63, y también lo ha dicho el canal de 100% Noticias. Y luego yo tengo familia allá que está siguiéndolo todo muy de cerca. Ahí está muy, muy grande la censura. Ya digo que el único canal de televisión es este, y la única periódico es La Prensa. Son los dos únicos que se siguen expresando con cierta libertad, pero con presiones, porque a veces no les dejan repartir el periódico, por ejemplo, uh-huh. Y al canal este pues lo cerraron varios días. Y ellos han dicho 63 muertos. De hecho, en la manifestación última que hubo, llevaban las fotos y los nombres y empezaron a decir la lista de los muertos. O sea que de momento 63 y siguen apareciendo algunos. Monseñor Silvio hablaba de incluso chicos conocidos por él que habían sido torturados, les habían arrancado las uñas, a otro lo habían quemado, incluso no sabía la familia si realmente era él o no porque le habían arrancado los dientes. Entonces la situación es bastante complicada porque además la vicepresidenta, que es la esposa de Ortega,
sí,
está dando un discurso totalmente contradictorio. Está diciendo que todo eso son fake news y que además dice así con esas palabras, ¿no? Porque ella se las da de cristiana y entonces dice esto es pecado y los que están fomentando el odio son los estudiantes y los empresarios y por eso ha tenido que reaccionar los antimotines, o sea, como dándole vuelta a la historia, ¿no?
Ara el president Daniel Ortega havia ofert una taula de diàleg perquè va fer marxa enrere, de fet, en tot el que és el tema de la reforma de la Seguretat Social, però què pot passar a partir d'ara? En tot cas, li pregunto a Xisqui a Valladares, però també poden parlar els altres, Joan Palomés, Guillermo Casasnovas i Lluís Batlló, des de la taula aquí a Ràdio Estel, a Barcelona. I després també si podem assegurar que els morts i la violència és 100% responsabilitat del govern. Què diria de tot això, Xisqui, si vol, per començar, germana Xisqui?
A veure, el sistema que utilizan el gobierno es algunos muertos son directamente de responsabilidad de los antimotines, pero yo creo que puede que digamos que la mitad sea de lo que ellos llaman las juventudes sandinistas, ¿no? Son personas que son como un grupo de gente normalmente del partido sandinista que siempre acuden a ellos cuando hay cualquier desorden público o cualquier cosa que ellos quieran frenar y los mandan en motos, que son los que a lo mejor van borrachos, a lo mejor van drogados y hacen desastres, ¿no? Y esos sí que han saqueado, también han matado, pero claro, no tienen armas. En cambio, los antimotines son los que sí han usado armas. Y los cartuchos de las armas de las personas que han sido muertas sí que se han encontrado. Entonces yo creo que una parte será directamente de la policía antimotines y otra parte será de las juventudes sandinistas. Han quemado incluso una casa. Hay bastantes vídeos que prueban que han sido ellos, porque, por ejemplo, cuando saqueaban, yo he visto un vídeo en que la gente cogía a los saqueadores y les hacía devolver las cosas a los almacenes donde estaban saqueando. El pueblo mismo quería devolver las cosas. Entonces, uh-huh. Vídeos de ese tipo, bueno, yo creo que se puede manipular una foto, es verdad que se puede manipular un vídeo, pero no un vídeo casero bien manipulado, ya es muy complicado. Y más en ese país que no hay tantos recursos ni conocimientos de ese estilo, ¿no? Uh-huh. El diálogo la gente no lo quiere en general. La Iglesia se ha empeñado en el diálogo porque dicen que es la única solución, pero han puesto como condición que sea un diálogo que restaure la democracia en el país. Lo que piden es adelantar las elecciones y que haya un tránsito, ¿no? Un cambio sí. pacífico. Pero la gente no dice que no quiere dialogar con asesinos, entonces está complicada la situación y yo no le veo una solución fácil a corto plazo. Yo creo que esto se va a alargar bastante.
En fi, esperem que en tot cas no hi hagi més morts i que la pau, com a mínim, sigui la nota predominant d'aquest període transitori. Un plaer conversar amb Xisquia Valladares. Des de Palma ens ha atès molt amablement. Felicitats per la feina també evangelitzadora i difusora de valors a través del Twitter i del Facebook, sobretot. I fins una propera ocasió. Bona tarda.
Muchas gracias. Hasta otra.
5 minutes i seran 6:45. El temps se'ns tira a sobre, però seguim amb Joan Palomés, que és periodista, amb l'advocat Lluís Batlló i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Guillermo Casas Novas. Algun comentari sobre el que hem sentit? Estan d'acord a grans trets sobre la responsabilitat del govern, sobre la difícil solució, senyor Casas Novas?
Sí, jo crec que molt d'acord amb el que deia la germana Xisquia, i jo crec que el tema aquest que deia, no, que els estudiants no volen el diàleg en aquest moment amb el govern. Jo crec que el que realment volen és que hi hagi unes passes prèvies abans de començar el diàleg, no? Sobretot a nivell de depurar responsabilitats, de que hi hagi una investigació externa independent d'aquestes morts que dèiem, que si són 63 o les que siguin, realment si han estat la policia o si han estat la joventut sandinista qui els ha enviat a fer aquestes coses, no? I un cop s'hagi fet aquesta investigació independent, doncs després es podrà començar el diàleg i convocar unes eleccions que puguin ser justes, etc.
Mm-hmm. Si podem ser breus en aquestes últimes intervencions, senyor Palomés.
Aviam, falta saber què és el que vindrà després. És a dir, el que està clar és que el temps del matrimoni Ortega, dels Ortega, ha caducat. Vull dir, tenen feina de data de caducitat, això està bastant clar. Falta saber què és el que hi haurà després. Jo voldria, potser no té res a veure, però voldria fer un afegit de dir que el sandinisme, evidentment, no és el que representa Daniel Ortega. El sandinisme ja fins i tot es va trencar fa anys i ha de ser rescatat. Entre altres coses perquè, jo ja estava vivint aquells temps i la reforma agrària, la campanya d'alfabetització, tot el tema de la teologia de l'alliberament van ser valors que es tenen que posar sobre la taula, no? Mm-hmm. I tot això ha quedat absolutament traït.
Mm-hmm. Semblava que el lideratge de Daniel Ortega d'aquesta nova etapa estava com més descafeinat. No era un personatge, no era aquell personatge populista dels anys 80. No sé si hi està d'acord el senyor
Batlló. Sí, realment ha fet un canvi perquè nosaltres els anys 80 precisament era d'una mica el paladín de la revolució.
Només es parlava de Nicaragua.
Sí, i d'alguna manera portava uns ideals que eren interessants, no? Tal com deies tu. De tota manera, quan es parla de diàleg, una paraula tan maca, també és veritat que precisament Daniel Ortega el que vol és diàleg solament amb els empresaris. Per el que hem llegit, tindria que ser un diàleg amb totes les parts, perquè si solament és amb els empresaris, doncs aquí hi ha moltes més parts diguéssim que tindrien que sentar-se a aquesta taula.
Mm-hmm. Nicaragua és un país de poc més de 6 milions d'habitants, com Catalunya, una mica més petit, territorialment també petit, a Centroamèrica, entre Costa Rica i el país que limita pel nord, que ja és
Hondures,
efectivament, i bé, situat en una zona també castigada de vegades pels huracans, l'huracà mig de l'any 98, no sé si els hi va agafar alguns de vostès, aquells huracans.
Era aquí. I fins i tot si ens remuntem al terratrèmol del 73, no? Que va ser devastador, i fins i tot una cosa que a mi m'impressionava molt és que 15 anys després, la zona on va afectar el terratrèmol encara estava en runes, no?
Uh-huh. Avui que tenim Joan Palomés, deixin-me dir que és protagonista de l'actualitat mediàtica perquè s'inaugura un diari Jornada, no?
Sí.
Aquest cap de setmana, concretament.
El dia 5, aquest cap de setmana, surt el número 1.
El número 1, diari de paper i digital o només digital?
De paper i digital, sí.
Molt bé. Enhorabona per aquesta iniciativa. Sí. Li veu bon futur?
Tot un repte. Bueno, hi ha il·lusió per tirar endavant això, eh? Uh-huh. O sigui que ja veurem.
Suposo que és un projecte en què vostè té un equip de persones.
Sí, bueno, som tot un equip. És un règim cooperatiu i és tot un equip de gent que volem tirar endavant, que encara creiem en els quioscos, tot i que s'estiguin tancant, però bueno.
Estarem molt pendents d'aquesta nova iniciativa, diarijornada.coop, és la referència d'internet. Gràcies, Joan Palomés, gràcies també a Guillermo Casas Novas per la seva presència i també a Lluís Batlló. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.